103.4.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Benvinguts un cop més aquí a Església Viva. Aquest cap de setmana trobareu a les vostres parròquies i juntament amb el full parroquial les prioritats pastorals per aquest curs 2015-2016 al Bisbat de Girona. Es tracta d'una mena de programa de govern que impulsa el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo. És per aquest motiu que hem convidat al nostre programa d'avui el nostre bisbe Francesc, que estarà, doncs, bona estona detallant aquestes prioritats pastorals. El tenim amb nosaltres. Benvingut, senyor bisbe. Gràcies per estar aquí a Església Viva. A les prioritats pastorals 2015-2016 afirma vostè quelcom que ha dit en diverses ocasions, que no només estem vivint una època de canvi, sinó que més aviat estem immersos en un canvi d'època. Quins són els signes d'aquest canvi d'època i en quin sentit l'Església també hi està immersa en aquest moment de transformació profunda de la nostra societat?
Bé, el canvi d'època, els signes els anem llegint. Signes, diguem-ne, ben explícits, no? Es posa en qüestió, moltes vegades, no només un sistema econòmic, sinó la manera com s'ha exercit aquest sistema econòmic, amb quins valors s'ha exercit o s'ha dut a terme, no? De la manera que s'ha exercit, ha provocat una greu crisi. Des de la vessant política hi ha, certament, una renovació política, no només, diguem-ne, d'aquells que tenen la dedicació a la política, sinó també una consciència de la ciutadania de que cal dir la seva, doncs, a les qüestions importants que els afecten. En la qüestió social, en la qüestió, diguem-ne, doncs també d'allò que anomenem benestar social, de les conquestes socials, també hi ha una consciència clara que cal, diguem-ne, tenir en compte tot allò que s'ha anat aconseguint pel bé de les persones. Però, a més, aquí hi ha un problema afegit. És a dir, problema que estem vivint aquests dies, però que fa temps que vivim, no? És a dir, la immigració. La immigració, tant d'aquells que busquen un lloc per viure, per sobreviure, que venen de països amb una gran pobresa, sense possibilitats, com darrerament, a causa de la guerra, tots aquells que ara anomenem refugiats, que doncs demanen l'estatut de refugiats, que marxen, en definitiva, del seu país, perquè hi ha hagut una situació, doncs, de guerra, i tant per salvar la vida com per trobar per ells i les famílies una nova situació. L'Església som persones, ciutadans, que creiem en Jesucrist, que toquem de peus a terra i que participem de tots aquests canvis. I aquí cal afegir-hi també tot el canvi que significa la tecnologia actual, les xarxes socials, tota la qüestió de les comunicacions, també tot allò que es va descobrint amb les investigacions científiques, etc, etc. La globalització. Per tant, també tot això afecta, i afecta molt a l'Església, i a l'Església concretament, des del Concili Vaticà II s'ha anat fent, doncs, com un progrés en la seva aplicació, i darrerament va començar el papa Benet, i després el papa Francesc, amb totes les seves orientacions, amb aquesta església que ell anomena, amb una imatge, com un hospital, ni que sigui senzill, amb pocs mitjans de campanya, una església acollidora, una església que acull a tothom, una església de portes obertes, una església, sobretot, que ofereix Jesucrist, una església que guareix les ferides, una església que acompanya. És a dir, d'alguna manera, estem també en aquest camí que proposa, des d'Evangelii Gaudium, doncs el papa Francesc, darrerament també, per l'encíclica Laudato Si, la que fa referència referència a la diguem, de l'ecologia integral, eh? Natura, animals i sobretot les persones. I després, per la convocatòria d'aquest proper any jubilar, l'any de la misericòrdia.
Un dels grans reptes d'aquestes prioritats pastorals, als que fa referència vostè, és el de com donar a conèixer la bona nova de Jesús en un moment en què la llau d'informació a la que estem subjectos, la rapidesa, etc., dificulten la transmissió de valors i missatges de qualitat. Els cristians, les parròquies, les escoles, tots plegats, hem de trobar noves maneres de presentar Jesús i la seva proposta de felicitat en aquest context?
Oh, esclar que sí. Esclar, nosaltres, en definitiva, el que oferim no són uns llibres, no són unes veritats abstractes. El que oferim, principalment, és una persona. És Jesucrist, el fill de Déu. Aquell que va passar fent el bé, el que va morir per nosaltres, va ressuscitar. I la seva proposta de vida i salvació i els seus dons perquè la puguem viure. El que oferim és Jesucrist. Ara bé, aquí cal distingir entre informació i, diguem-ne, coneixement. Hi ha persones que tenen informació sobre Jesucrist i és important que la tinguin. És molt important, informació sobre Jesucrist. I les xarxes poden ajudar i ajuden a tenir aquesta informació. Però hi ha una qüestió més important, que no es tracta només de formació, sinó de coneixement. Què vol dir conèixer en el sentit bíblic? Vol dir que no només es té informació, sinó que és una informació amarada d'admiració i d'estimació. És a dir, el conèixer, en el sentit bíblic, vol dir també aquesta dimensió d'amor. Ja Sant Efrem, al segle IV, un diaca, tenia aquesta expressió que jo la faig servir sovint, des de fa anys, i fins i tot amb un cant, amb els anus de catequesi. Fes, Jesús, que jo et conegui, perquè si et conec, t'estimaré, i si t'estimo, et seguiré, que vol dir creuré, em faré cas, seré deixeble. Per tant, és certament no només informació sobre Jesucrist, sinó una informació que atregui, que ajudi a descobrir el que ell em proposa i que per mi és molt important i que en tinc necessitat i que val la pena. Aquesta és la qüestió important, diguem-ne, de l'evangelització. Ara, cal agrair tot el que sigui informació per arribar a aquest coneixement més personal i d'amor i d'afecte.
Com es pot donar a conèixer el pensament de Jesús a aquell que no va a la parròquia?
Bé, és que, esclar, Jesús, o Jesucrist, i la seva bona notícia, no es dona a conèixer només per les celebracions de la parròquia i per la predicació i per la catequesi. Comença, segurament, per molts de nosaltres, perquè hi ha persones que es diuen cristians i amb la seva vida, amb la seva paraula, amb el seu tarannà, ens ajuden a descobrir Jesucrist. Per què? Perquè allò que fan, allò que diuen, ens interessa. Les admirem. Veiem que la seva vida és important, que té sentit, que la viuen amb joia, que són forts en els moments difícils. I un va descobrint, sigui de petit, sigui de jove, sigui de més gran, qui és aquella persona? Per què viu d'aquesta manera? Què fa? I sap que és cristià, o si voleu popularment, que va a missa, que és de la parròquia. És a dir, Jesucrist es pot conèixer de moltes maneres, no? Però és molt important el testimoniatge de tota persona, des de les més senzilles, des dels pares, des dels avis, des dels mossens, des d'aquells joves que fem grup, que compartim doncs no només l'institut i l'estudi, sinó també les aficions. És a dir, és el testimoniatge. I la fe en Jesucrist, la confiança, s'encomana, diguem-ho així, pel testimoniatge. Després caldrà formació, després caldrà celebrar aquesta fe, després caldrà trobar ajuda perquè es mantingui. Però mai, mai pot mancar el testimoniatge personal d'aquells que ja són creients, com va passar els primers temps del cristianisme, amb els primers apòstols, amb el seu testimoniatge, amb la seva predicació, i ha passat al llarg dels segles.
La família té un pes important i un paper fonamental en l'educació en la fe. Vostè en parla abastament també en aquestes prioritats pastorals. Tenint en compte que l'octubre tindrà lloc el sínode de la família, aquest és un tema fonamental també que obre les portes a moltes qüestions importants?
Sí, dues qüestions. La família és fonamental per l'educació global de tota persona, eh? I l'etapa també importantíssima d'aquesta experiència d'educació global és l'etapa dels 0 als 6 anys. Ho dic perquè, és clar, a partir dels 6-7 anys, diguem, ja poden anar a la catequesi, però la catequesi és un complement, és una ajuda per l'educació que han d'oferir els pares i la família. És a dir, dels 0 als 6 anys, no perquè es facin molts sermons, no, sinó primer pel testimoniatge dels pares, per l'ambient de la família, perquè aquells infants se senten estimats, recolzats, perquè alguna vegada acompanyen els pares a l'església, perquè quan hi ha les festes se'ls explica quin sentit tenen les festes, perquè a les cases hi ha simbologia religiosa, perquè se'ls ensenya a pregar, perquè se'ls ensenya a actuar d'una manera determinada, perquè escolten la valoració que es fa de l'església, dels cristians, d'allò que fem. És a dir, no es tracta de grans obres o de grans intuïcions extraordinàries. No, no, és la vida familiar que, viscuda en cristià, és la que educa. Després també la preocupació quan ja van a la catequesi per la celebració dels sagraments, l'interès pels pares, després també perquè ells també tinguin, diguem-ne, una relació amb institucions de l'Església, esplais, escoltisme, a part de la catequesi, que participin també en activitats. Quan són joves i hi ha la crisi de l'adolescència, que posen en qüestió molts valors, potser, i fins i tot aquells que els hi hem ensenyat o que els hi han educat, és bo que tinguin un àmbit, un grup, on amb els altres nois i noies puguin participar amb el seu estil. És aquell fil, aquella corda, que els manté units, diguem-ne, la comunitat, i per tant que els manté units també a Jesucrist. Després també acompanyar-los quan són joves, és a dir, família, importantíssima en tot el procés de la fe. Alhora, el sínode, aquest sínode ordinari, perquè l'extraordinari va ser l'octubre passat, aquest ordinari, no només reflexionarà sobre el sentit fonamental de la família, del que significa, del que cal viure en la família i del que és la família, sinó també assumeix, d'alguna manera, i reflexionarà sobre situacions, diguem-ne, familiars que es van plantejant i que s'han plantejat darrerament, diguem-ne, per veure com l'Església, davant d'aquestes situacions familiars, doncs cal que actuï. Van aparèixer ja en el sínode de l'octubre de l'any passat i ara, doncs, seran un motiu més de reflexió per anar descobrint la resposta a una pregunta, jo penso, molt important. Què ens diu l'Esperit? Què hem de fer com a Església? Com hem d'actuar davant d'aquestes noves situacions familiars, que algunes fan patir, que algunes són novetat, i que cal saber com nosaltres, en nom de Jesús, les afrontem.
Un dels temes als que fa referència també és el paper que els laics han d'assumir en la seva part de corresponsabilitat a l'Església i també en temes pastorals.
És clar, no només per la manca de capellans. És veritat que hi ha una manca de vocacions amb alguns bisbats, com el nostre, però no només per això, sinó perquè la vocació que ve del baptisme i la confirmació, el fet de ser cristià, sempre comporta l'actitud de ser corresponsable d'aquella comunitat de la qual formes part, de l'Església. És a dir, ets batejat de cara a tu mateix, però també amb una responsabilitat de cara als altres, com a Església. És clar, quan un forma una família, amb el treball, aquesta responsabilitat s'exerceix en el treball, s'exerceix en la família, però també a algunes persones se'ls hi encomana una responsabilitat més especial d'ajuda al rector, d'ajuda als diaques, en parròquies concretes, perquè aquelles parròquies més grans o més petites puguin mantenir la vida necessària per elles mateixes o amb altres, no? Per ajudar els cristians d'aquell indret, d'aquells pobles, d'aquelles ciutats on hi ha aquestes parròquies. Per tant, es tracta d'aquests equips, diguem-ne, pastorals, que amb el rector, amb el mossèn i amb laics també responsables de les activitats de l'Església, fan possible que la missió de l'Església es pugui exercir avui.
Aquest proper any el papa Francesc ha volgut que l'Església el dediqui a la misericòrdia, i en aquesta línia vostè també convida els fidels que practiquin obres de misericòrdia. Segur que les nostres àvies ens podran ensenyar doncs, quines eren aquestes obres de misericòrdia espirituals i corporals, no, senyor bisbe?
Perquè exactament.
Jo crec que ara actualment...
Caldria tornar a aprendre-les, perquè són importants, és a dir, i, diguem-ne, són... es poden exercir, és a dir, s'han d'exercir, les obres de misericòrdia. Aquest any, jubilar, no?, tant les materials com les espirituals, per exemple, els materials, des de donar menjar, donar vestit, etc., visitar els malalts, com les espirituals, donar bons consells, tenir paciència... És a dir, hi ha tot un seguit d'obres de misericòrdia que cal recordar-les, però no només recordar-les, sinó actualitzar-les en el moment vivint, en el moment present, en el moment que estem vivint. És a dir, sí, recordar-les, les obres de misericòrdia materials i temporals, i actualitzar-les, posaré un exemple, donar menjar al qui té fam. Clar, avui no en direm a repartir cadascú en general, un cas extraordinari. Ara avui tenim, per exemple, Càritas, que amb aquests menjadors, o menjadors en alguns llocs, o amb aquests supermercats amb els quals s'atén a les persones amb necessitat, perquè siguin un lloc d'anar a buscar el menjar o anar a buscar els aliments digne, doncs vol dir que cal col·laborar més que donar una bossa. Per tant, és la mateixa obra de misericòrdia, però actualitzada avui. Doncs això cal tornar a veure, descobrir les obres de misericòrdia, materials i espirituals, i actualitzar-les en la nostra situació actual.
Molt bé. Senyor bisbe, breument, alguna reflexió sobre la transcendència del viatge del papa a Cuba i als Estats Units?
Bé, jo penso que és un viatge que té i tindrà moltes repercussions. Primer, pel que ha significat, diguem-ne, tota la situació de Cuba, doncs des dels inicis, diguem-ne, aquella certa persecució, o si vols, marginació de l'Església, però després el bloqueig que es va rebre, clar, aquí cal tenir en compte els que ja són més grans, no?, aquella tensió tan terrorífica que es va viure quan Kennedy era president dels Estats Units, amb Castro, amb els missils de Cuba, que apuntaven que va ser un moment molt delicat entre Rússia i Estats Units. És a dir, des de fa temps, jo penso que l'Església ha contribuït, diguem-ne, a fer possible un cert camí per restablir aquestes relacions diplomàtiques entre els dos països, que afavorirà, certament, sobretot el poble. Perquè en un bloqueig, jo penso que els que més sofreixen un bloqueig comercial i altres com el que patien eren el poble de Cuba, no tant els dirigents, sinó el poble, no? La mediació del papa Francesc, o el seu interès, no? També el fet, doncs, que hagi estat a Cuba, la missa multitudinària, diguem-ne, fa que aquells cristians cubans que han mantingut la fe amb tota la força s'hagin sentit molt valorats, no? Bé, i després als Estats Units, la seva recepció, quan el van rebre el president i la família del president, un fet significatiu, després la seva reflexió, doncs, davant del Parlament, davant de la institució més important democràtica dels Estats Units, no? Després davant de l'ONU, també. Ara, amb aquesta trobada mundial de les famílies, també, no? Després, avui he llegit que va visitar una presó i amb unes intervencions, diguem-ne, del que ha de significar una presó per rehabilitar, és el sentit que té. Després, la seva postura en relació a la pena de mort, que en molts llocs encara als Estats Units és vigent. D'alguna manera, el papa, a cada lloc, va marcant unes pautes, unes orientacions, que repercuteixen no només en aquells països en els quals visita, sinó, i més a més després del missatge a l'ONU, també doncs, amb els altres països, no? I, per tant, tot viatge és important, però aquest viatge, precisament a Cuba, precisament als Estats Units, penso que té repercussions no només pels dos països, sinó també per tots nosaltres en els altres indrets.
Doncs molt bé, moltes gràcies, senyor bisbe, per dedicar-nos bona part del nostre programa. Hem de dir que les seves prioritats pastorals es poden descarregar en PDF a la pàgina web del bisbat, www.bisbatgirona.cat, i que aquest cap de setmana es reparteixen conjuntament amb el full parroquial a totes les parròquies. Gràcies, senyor bisbe, que hi hagi molt d'èxit en el seu pla pastoral.
Moltes prioritats. Gràcies.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
El recull d'actualitat ens el porta Txell Comas. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Una seixantena de persones participen en la trobada de formació de catequistes d'enguany.
Dissabte 26 de setembre, el Seminari de Girona va acollir la trobada de formació per catequistes organitzada per la Delegació Episcopal de Catequesi de la Diòcesi de Girona. Es tracta d'una jornada que complementa la formació que s'imparteix a les parròquies i arxiprestats i que busca també ser un punt de trobada que permeti als catequistes compartir experiències. El bisbe Francesc va animar els assistents a no tenir por de la tasca que se'ls encomana i els va donar la benedicció d'enviament com a catequistes. El delegat episcopal de catequesi, mossèn Salvador Gras, ha valorat molt positivament la jornada i ha parlat dels reptes que se'ls planteja als catequistes de l'Església Diocesana d'avui.
No? Poder comunicar aquest Crist viu, no? Aquest Crist present a la nostra vida, i que no està allà, sinó està dins nostra i està acompanyant-nos en el nostre camí, no? I descobrir infants, joves, també adults, aquest Crist que està en nosaltres, que fa camí amb nosaltres, no?
Arrenca el nou curs a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona.
Aquest dijous ha tingut lloc l'acte d'inauguració del nou curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Després de la celebració de l'Eucaristia, presidida pel bisbe Francesc, el professor de l'Institut, mossèn Joan Baborés, ha dut a terme la lliçó inaugural sota el títol «Cal anar a missa el diumenge». Mossèn Baborés ha desgranat els motius que fan que la gent deixi d'assistir a la missa del diumenge i ha posat èmfasi en la importància de l'Eucaristia.
La pregunta és aquesta, no? Si cal anar a missa el diumenge, la resposta ràpida és que sí, i la pregunta doncs, que segueix immediatament és per què hi ha tanta gent que no hi va, perquè hi ha tants llocs buits a les esglésies. Ho resumeixo amb una frase que em deia un professor que tenia quan jo estudiava, que era el pare Aldazábal, que deia: la missa és importante no perquè està mandada, sinó que està mandada perquè és importante. És a dir, el diumenge sense missa és un dia que no té raó de ser, canvi el diumenge, dia del Senyor, amb l'Eucaristia, doncs és el moment de la trobada en Crist ressuscitat, que el deixeble de Jesucrist continuem fent cada setmana.
La Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius acull la jornada de formació de vida creixent, enguany dedicada a l'entorn i al creixement personal.
Aquest dimecres s'ha celebrat la jornada de formació de vida creixent a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. El prevere de la nostra diòcesi, mossèn Josep Casellas, ha fet referència a l'entorn i al creixement personal de les persones grans com a eixos centrals de la trobada, que ha plegat grups de vida creixent de diverses parròquies de la diòcesi. Mossèn Casellas ha valorat molt positivament el resultat de la trobada i ha destacat la voluntat dels assistents per a trobar el seu lloc dins la societat i l'Església d'avui.
Temes que fan referència a la problemàtica o a la realitat que viuen les persones grans respecte a si mateixes, temes en relació amb la família i amb la societat, i temes en relació amb les persones grans com a creients i com a membres de la comunitat cristiana. Es vaig percebre un interès molt gran per aprofundir, per tenir un veritable creixement personal, per estar atents al nostre entorn, per mirar d'entendre aquest entorn, i per mirar de situar-s'hi doncs, com a cristians, com demana el treball d'aquest any, ser uns membres vius, vàlids i importants, tant en la societat com en l'Església.
La dotzena edició de la Missa de l'Alba aplega 400 fidels a la platja de Sa Palomera de Blanes.
Unes 400 persones es van aplegar el passat diumenge a les 7 del matí a la platja de Sa Palomera de Blanes amb motiu de la dotzena edició de la Missa de l'Alba. Amb el lema "Viu i deixa viure" referent a l'Evangeli de diumenge, les tres parròquies de Blanes van organitzar un any més aquesta celebració que marca per elles l'inici del nou curs. El rector de la parròquia de Santa Maria de Blanes, mossèn Enric Roure, ha parlat dels orígens de la celebració de la Missa de l'Alba en aquesta localitat.
Algú es preguntarà d'on ve una missa d'alba aquí feta a la platja. És una idea que mossèn Miquel Àngel Ferrés, quan era de rector aquí a Santa Maria de Blanes, va importar del Brasil. Va anar a veure el bisbe Casaldàliga i va resultar que allà, feien una missa de l'alba, al costat, a la riba de l'Araguaia, i va dir, ui, aquesta idea és molt bona, me l'emporto cap a Europa, cap a Blanes.
Gràcies, Txell. Fins la setmana que ve. Anem breument ja a fer un repàs a la nostra agenda d'actes. Aquest diumenge, dia 4, festa de la gent gran del poble de Terrades, a 11:45, missa a l'església parroquial. També és la romeria de Llers, del poble de Llers, al Santuari de la Salut de Terrades, missa a les 12. Se celebra una missa també aquest diumenge en el 50è aniversari del centre educatiu Belllloc. A les 12 del migdia, a la catedral, el bisbe Francesc presidirà aquesta celebració. També aquest diumenge és un dia alegre per l'Església de Girona, ordenació presbiteral de prevere, de capellà, a les 5 de la tarda a la catedral de Girona de mossèn Jordi Pla. El passat divendres, dia 2, es va celebrar la festa dels Àngels Custodis. Aquest dilluns, dia 5, el nostre bisbe en celebra una missa a 11:45 a l'Església del Sagrat Cor de Girona. És amb motiu d'aquesta festa dels Àngels Custodis, que són els patrons de la Policia Nacional. El pròxim dijous, dia 8, trobada de formació per catequistes a Figueres a 9:15 del vespre als locals de Sant Pere, on Joan Masferrer ens presentarà el seu llibre Jesús, alliberador o sectari.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 4 d'octubre. Durant aquest temps i fins a l'Advent, fins que no comenci l'Advent, ens acompanyarà mossèn Josep Caselles, que és director de la revista diocesana El Senyal i també rector de la parròquia de Pineda de Mar, de Santa Maria de Pineda de Mar, no, Josep?
Exactament.
Perquè n'hi ha dues.
Exacte, Santa Maria i Sant Joan Baptista.
Molt bé, saludem a tots els amics que ens escolten a través de Ràdio Pineda de Mar i les altres emissores del Maresme que tenim en aquesta zona. Quan vulguis, Josep.
L'Evangeli que es proclama aquest diumenge està tret del capítol 10è de Sant Marc, versets del 2 al 16. Uns fariseus plantegen a Jesús una pregunta sobre la legitimitat del divorci. Ho fan per posar-lo a prova. Però Jesús no es deixa arrossegar cap a un debat sobre el que és permès i el que està prohibit. Va de dret al projecte inicial de Déu, que sempre és una crida a la superació, a no quedar engabiat, a avançar. Jesús diu als fariseus que Moisès va autoritzar el divorci a causa de la duresa de cor de les persones, però de seguida explica que el projecte de Déu és la unitat duradora de la parella que formen l'home i la dona. Hi podran haver fracassos en la realització d'aquest projecte, però Déu no es fa enrere. El projecte no queda invalidat pel fet que alguns no el posin en pràctica. Més que allò que Déu fa, unir i cridar a mantenir la unió en l'amor, ens hem de centrar en allò que fem les persones, sobretot en relació amb els separats i divorciats. Els oferim la nostra amistat, sabem tractar-los sense jutjar-los, amb un cor ple de caritat. Aquestes i altres preguntes són també les que es faran els pares sinodals que aquest diumenge comencen a Roma el sínode sobre la família.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.